és un quart i dos minuts de sis. Continuem aquí al secret, compartint aquests secrets. Ara érem al Tortell Poltrona, abans amb la Paula, amb el professor Esquirol, amb la senyora Padilla, i arriba el moment que parlem de diners. D'una banda, volem revisar aquests anuncis de pujada d'impostos amb el catedràtic d'Economia Financera de la Universitat de Barcelona, amb el nostre col·laborador, el doctor Ramon Adell, i després parlarem del cost, del baix cost, no, Mònica Roca? Què és el que ens plantejarem després?
Doncs, en primer lloc, com s'ho fan aquestes empreses per poder oferir productes a preus tan assequibles, tan econòmics, tan barats? Què hi ha al darrere? Estan ajustant costos, estan reduint en drets laborals, estan reduint en qualitat, estan reduint en seguretat? Tot això ens ho preguntarem. Les respostes ens les donaran els experts que ens acompanyaran.
Molt bé, que ja els podem presentar perquè així, doncs, també puguin intervenir quan vulguin, eh? Ai, aquells micròfons, que els posem bé, aquest micròfon, que el veig que està fatal, eh? Fatal, aquí el tenim tombat. Senyora Beatriz Soler, què tal, com estem? Benvinguda.
Bona tarda.
De màrqueting d'ESADE, i ens acompanya també el senyor David Murillo, que també és professor del Departament de Ciències Socials d'ESADE, i vostè ha escrit un llibre que es diu Empresa i Valors, eh?
Bona tarda.
Bona tarda. Ara parlarem d'impostos, per cert, que mirarem què passa amb aquest de successions que genera, doncs, certs moviments, eh? Hi ha qui diu que l'hauríem de reduir o l'hauríem de liquidar. Es poden, però no liquidar pagant, no, o sigui, matant-lo, eh? Que és una altra excepció de la idea de liquidar. A veure, professor Adell, aquí tenim ja l'anunci del govern, que veurem que d'aquí l'estiu que ve pot canviar molt, això.
Sí, sí, però de moment ja ens han dit que aproximadament 11.000 milions d'euros passaran de les famílies a l'Estat. Aquesta és la factura d'aquesta pujadeta, no? Una pujadeta que bàsicament té dos elements importants. Un és la pujada de l'IVA, del 16 al 18, i el reduït del 7 al 8.
Sí, senyor.
Pagarem dos puntets més d'IVA a partir de juliol, ens diuen, a partir de juliol. Això és una cosa curiosa, perquè, a més, pot promoure uns certs moviments. Clar, no són quantitats molt representatives, però es pot jugar amb allò de que el juliol això serà més car perquè hem de pujar els dos punts de l'IVA. Per tant, compri abans del juliol perquè així això s'ho estalviarà.
Això,
no?
De cara a les vacances, per exemple, els viatges de vacances i tot això, que cap al maig ens comencen a fer aquelles ofertes aquest any...
Aquest any li afegiran aquests dos puntets de l'IVA.
Gairebé et pagaran perquè viatgis.
Efectivament. D'aquí és d'on surten aproximadament la meitat d'aquests 11.000 milions. En surten 5.000. Els altres 5.000... surten d'aquell regal electoral, se'n recorda, d'aquells 400 euros que ens van regalar a tots indiscriminadament? Doncs aquest regal s'ha acabat. Ara ens l'han tret i d'aquí en sortiran 5.000 milions més.
Però jo no hi estic d'acord, eh?
Oh, vostè no hi està d'acord, però s'haurà de quedar sense 400 euros. Jo ho sento molt.
Avui està d'acord aquí, no estem d'acord ningú, eh? Perquè hi ha un regal una vegada i prou, amb la il·lusió que et va fer aquell moment, just abans de les eleccions del senyor Zapatero.
Aquest és el problema d'alguns regals que creen hàbit.
Clar. Pel nostre aniversari volem sempre un regalet. Doncs per la renda vols els 400 euros i ara ja no.
Estem fent broma, però en el fons el que estem dient amb tot això és que aquesta reforma la pateix qui té menys. És a dir, no té cap tipus de progressivitat. Els 400 es donen i es treuen a tothom. I l'IVA és una cosa que la paguem absolutament tots. Després hi ha una petita pujada de les rentes de capital, de les rentes de l'estalvi, que passen del 18 al 19 pels primers 6.000 euros i a partir d'aquí del 18 al 20. Però això, en termes de recaudació, són molt pocs diners. Aquestes són les tres columnes bàsiques, juntament amb una baixada d'impostos a les petites i mitjanes empreses.
Aquesta està bé, no?
Sí, bueno, escolti, està bé, però clar, estem baixant els impostos sobre el benefici. El gran problema és que ara companyies que en tinguin de benefici aquests anys, doncs n'hi ha molt poquetes, no? És una mesura positiva, incentiva, però incentiva quan ja has tancat l'exercici, quan ja saps el resultat de l'exercici. No necessàriament això t'incentiva a crear més ocupació, a crear més activitat econòmica, no?
O sigui que, vist el que ens han anunciat dels impostos, a vostè li sembla que això servirà perquè l'economia, diríem, es reactivi una mica, o no ho estem fent bé?
Doncs miri, jo crec que això servirà per ajudar que el consum encara es restringeixi una miqueta més. Clar, aquí tenim un consum sota mínims, tenim un atur galopant, i aquesta hauria d'haver sigut la prioritat. És com aquell malalt que està funcionant amb respiració assistida, que esperes que un dia pugui respirar per ell mateix, i de cop i volta li treus la respiració assistida. Home, espera't una mica que comenci a respirar per ell sol, perquè si no l'acabaràs d'ofegar, no? Uh-huh. És una mica el que ens ha passat.
L'ecotaxa, se n'havia parlat per als vehicles més contaminants. Finalment, això amb què queda? Amb res, no?
No, això queda amb res. S'havia parlat de diverses coses que han quedat amb res. Una és l'ecotaxa, algun tipus d'impost verd, que n'hi deien. N'hi ha molta gent que diu que això és un as que queda a la màniga per veure amb qui es pacten els pressupostos, perquè, clar, hem de pensar que aquesta reforma d'impostos va dintre de la llei de pressupostos que el govern presenta a les Corts Generals, al Congrés de Diputats i al Senat per la seva aprovació.
Ara estem discutint-ho.
Ara comença tot el procés de negociació i el partit que està al govern doncs, no té majoria suficient per aprovar-ho. Això ha d'arribar a pactes. Segons quins siguin aquests pactes, això pot tindre incidència en matitzacions que es facin a tot això, no?
Hi ha un altre,
hi ha un altre gran assumpte que ha quedat també al cistell, i és la possible reforma de la tributació de la SICAP. Mm-hmm. Les SICAP són aquestes societats anònimes per invertir en actius financers que es van crear quan en Miquel Boyer era ministre d'Hisenda, i que el que busquen és donar una sèrie d'avantatges fiscals, un 1% només paguen d'impost de societats, a canvi d'unes determinades condicions. Això també ha quedat aparcat.
Deixem que parlarem ara amb el senyor Jesús Tamarreño, que és l'impulsor de l'Associació per a la Reforma de l'Impost de Successions a Catalunya. Senyor Tamarreño, gràcies per atendre'ns. Bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya Ràdio El Secret. Vostès què volen aconseguir?
Doncs volem aconseguir, el senyor Adell ja ho sap, perquè ens ha compartit algun programa anterior de televisió amb ell.
El senyor Adell ho sap tot, però així diríem per la resta de la humanitat que està escoltant Catalunya Ràdio, com ho explicaria?
Doncs la idea principal és fixar-nos en que aquest impost que en el passat estava pensat per, en el moment de fer-se càrrec d'una herència, que l'Estat pogués recaptar dels rics, perquè se suposava que heretaven tota una fortuna per la qual no havien fet gran cosa, i això donava justificació en aquest impost, volem que això es miri amb els ulls d'avui en dia, de la societat actual, on la classe mitja ha assolit uns nivells econòmics que resulta que els estan equiparant en aquells comtes i marquesos de fa dos segles, quan en realitat no tenen aquesta fortuna.
Perquè ara què paguem? Per exemple, una filla que hereti doncs, un pis del pare i la mare, eh? Sí. Ja tots dos morts. Què paga aquesta noia?
Bueno, en el cas del pis, si fos l'habitatge habitual, sí, hi ha una deducció important del 90%.
Segona residència. Teníem segona una segona residència, sí.
Doncs, per exemple, hem de tenir en compte que la segona residència i la primera també es valoren segons uns paràmetres que publica cada any la Generalitat.
300.000 euros que val la segona residència. Què paguem?
Sí. Pues mire, tinc un càlcul fet per 250.000 euros.
Ja li compro.
Doncs si la vol comprar per herència, haurà de pagar 38.846 euros.
Sent la filla.
Sí, sí, sí.
Perquè si en comptes de la filla, no ho sé, a veure si vaig bé, fos la neboda o fos una cosineta,
sí,
d'aquelles
llavors
que viu a l'Havana, pagaria més, eh?
Pagaria, si fos només la germana,
sí,
hauria de pagar un 58% més que això que li he dit.
M'he fet gallega, què pago?
Doncs, bé...
És que jo sap què passa d'anar de pressa. 6:15 hem de tenir, sí, aquí un pim-pam, un minutet de parada. Jo vaig sempre de pressa. M'he fet gallega, què pago, senyor Tamarreño?
No, mire, tinc les dades que tinc molt esquemàtiques, en aquest moment li puc facilitar la dada de Madrid.
Doncs m'he fet madrilenya. Miri, no tenim els Jocs Olímpics, però alguna cosa ens apuntem. Què paguem,
doncs,
si som madrilenys?
Doncs 38.800 euros i escaig, com aquí, doncs sí, pagaria 405 euros.
O sigui, quan ha dit que paguem, si som catalans?
38.846.
38.000. I si som madrilenys, quants?
405.
Oh, i qui es queda aquests diners?
Això, la Generalitat.
La Generalitat. Llavors vostès impulsen una campanya, però què passa? Que la Generalitat diu, pocs que en veiem, no? Deu anar així, això.
No ho sé. No ho sé, perquè també hi ha moltes altres comunitats que
en veuen pocs,
com Cantàbria, per exemple,
sí,
i alguna altra, i tot i amb això, doncs, també altres comunitats capdavanteres, com Madrid, València, País Basc, Navarra, etc., totes l'han reduït, si més no, cap al voltant del 99%.
Uh-huh,
per
efectivament, efectivament.
Que quasi bé 100 vegades més.
Doctor Dell, com analitzem això? Com
bueno, com el senyor Zamarreño diu, hi ha un agravi comparatiu important. Heredar a Catalunya i heredar a Extremadura, concretament, és un mal de cap. És un mal de cap que s'afegeix en el dolor d'aquell moment i que fa molt mal. I això crea una desigualtat. És a dir, no és just No és just que una mateixa herència rebuda a Madrid, com vostè deia, o a València, o rebuda a Catalunya, tingui les diferències que té, no? A part d'això, aquests són uns diners que ja han tributat.
Que si eren, per exemple, pel treball, es va tributar amb la declaració de renda. Per exemple, si eren diners que s'havien obtingut a través de la feina. No?
I la realitat quina és? La realitat és que els grans capitals tenen possibilitats de muntar estructures societàries...
Patrimonials, no? Sí.
Empreses que tenen una exenció, moltes vegades, del 95%, uh-huh. i, per tant, de no pagar impostos. Qui acaba pagant impostos? Aquesta classe mitja que deia el senyor Zamarreño, i que moltes vegades, a darrere d'aquella herència, no hi ha res més que el treball feixuc de tota una vida que ha aconseguit generar uns estalvis.
Senyor Zamarreño, i aquesta campanya que fan vostès tan ben feta, que cada vegada van tenint més adeptes i seguidors i partits polítics, deu costar molts diners?
Doncs la veritat és que som uns amateurs. Intentem sí. que els resultats siguin professionals, però tots els que estem aquí som amateurs, en el millor accepció de la paraula, és a dir, ho fem per amor a l'art, d'alguna manera. Però sí que és cert que estem preparant una altra campanya ja amb mitjans absolutament professionals, una campanya publicitària, per la qual, doncs, gràcies a les donacions que s'han rebut a la nostra pàgina web www.nosuccessions.org, s'han aconseguit en pràcticament 2 mesos el pressupost que necessitem.
Quants diners necessiten?
Doncs això està als voltants dels 10.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè volem fer una campanya per les 4 províncies, capitals de província de Catalunya. No solament limitats a Barcelona, perquè entenem que això és un problema de tots els catalans, que tenim tots els catalans, i ja ho tenim molt embastat.
Molt bé, com ho veu, professor Adell, que estem a l'últim minut abans de 6:15?
Jo ho veig molt bé. A més, és sorprenent, en moments de crisi, l'adhesió, que això comporta que fins i tot fa que la gent arrasqui la butxaca fins a 10.000 euros. És fantàstic, vol dir que el sentiment col·lectiu és de supressió de l'impost
no
de successions.
No sé per què li veig un punt d'ironia. Senyor Zamarreño, escolti, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. A veure si finalment això, diríem, ho aconsegueixen i ho aconseguim tots plegats. No hi hagi aquesta diferència en funció de si has nascut o estàs empadronat, doncs, a Catalunya o a qualsevol de les altres comunitats d'Espanya.